Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Oh, la, la, la France. És la música. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Johnny,
Johnny, Johnny. Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
In the heat of the night. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de matinada avui, 14 d'octubre. La meitat dels espanyols no consumeixen fruita en el berenar. Més del 60% de les persones entre 65 i 74 anys no berena habitualment. Lidl, en col·laboració de 5 al dia, posa en marxa per tercer any consecutiu una campanya itinerant per conscienciar la població sobre la importància de tenir uns hàbits saludables des de la infància. Una iniciativa, Plan Merienda, que recorre a prop de 60 ciutats espanyoles i pretén arribar a més de 40.000 persones. La revista britànica especialitzada en educació, Times Higher Education, acaba de presentar una nova llista de les millors universitats del món, entre les quals situa per primera vegada la UOC. En aquesta nova edició, la Universitat Oberta de Catalunya debuta en la 12a edició de les 38 universitats espanyoles, de manera que es converteix en l'única universitat online de tot Espanya que consta en el rànquing. Ara sí, iniciem el programa amb Torrons Roig d'Agramunt. Us recomanarem el llibre Metàfores de no dualitat d'Enrique Martínez. També tindrem els comentaris del senyor Illa del Celler de Sant Gervasi, els consells de Pilar Mocé i també ens explicarà el seu hobby i, finalment, les estrenes de cinema. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics, 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs. On anem?
Doncs marxem cap a Agramunt, perquè aquest cap de setmana s'està celebrant la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Parlem amb un dels seus expositors, en Torrons Roig, situats a Agramunt, a la carretera local 303, quilòmetre 19,100. El seu telèfon 973-390036. I amb nosaltres el senyor Lluís. Benvingut, Lluís.
Hola.
Molt bona nit, és un plaer estar amb tu avui. És un plaer poder gaudir d'aquests torrons roigs que són tan bons. Quines són les varietats de torrons que hi trobem?
Bé, tenim tota la línia dels tradicionals i clàssics, que són el tipus fort, amb ametlla, el tipus xixona, el tipus crocants, amb un tipus músic, amb barreja d'ametlla, nous, avellana, pinyó, la crema catalana, així amb cremadet, recient molt bo, massa pa amb fruita, massa pa amb nata, nous, el torró de coco natural, el coco amb xocolata, una línia de pralines molt bona, un praline negre, un praline blanc, un trufat, xocolata amb avellana, amb ametlla, i, bueno, hem tret la novetat aquest any d'un torró de mousse de llimó.
Ui! Deliciós, ha d'estar deliciós.
Pues sí, em sembla que sí, està bé.
El que passa que no heu pogut fer gaires quantitats?
No, per falta de temps, ara per la fira hem de fer una mica de tot, i llavors pues, la novetat també n'hi ha poca de quantitat, però bueno, se'n va fent, se'n va fent.
Però en tastarem igualment.
Sí, sí, totalment.
Un cop s'inaugura aquesta fira del torró i la xocolata a la pedra, que l'estem celebrant aquest cap de setmana a Agramunt, vol dir que també s'inicia la temporada de Nadal pels torrons roigs.
Sí, 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 fem l'inici de la campanya de Nadal i bueno, hi presentem tota la gamma de productes i novetats així tipus packaging, que hem fet un potet també així per posar les agrànies, els caramelitzats, i també hem posat, també, que és novetat, els pessics de torró de Agramunt, que són així avellanetes individuals, recobertes del típic torró de Agramunt.
Haig de dir a tots els oïdors i oïdores que ens estan escoltant en aquests moments que tant les agrànies com aquest xic de torró que ens està comentant el Lluís és tot deliciós.
Procurem que sí. La nostra feina és que sigui deliciós tot.
Esclar que sí. També aquest diumenge a les 4:30 de la tarda, o sigui a 4:45 de la tarda, també tenim un especial dintre de la fira, en el lloc a la carpa de la cuita. Què hi haurà?
Hi haurà un maridatge amb un cava i així i un vi, i anirà lligat amb algun torró dels que fem, segons el cuiner que ens ha dit que vol fer un maridatge una mica secret. I hi haurà, bueno, dos més una, tres. Igual agafa la novetat. Veurem a veure què agafa. Ja? Ens ho manté una mica així en secret.
En secret, però què serà? Un postre?
Sí, tipus postre. Seran tipus postres que puguin fer a casa les senyores i els senyors, que els agradi cuinar i elaborar coses.
Molt bé. Han passat ja quasi bé un parell de dies d'aquesta fira, que va començar el dia del Pilar. Com ha anat de moment?
Bé, en principi el públic ha anat bé i ens acompanya el temps i, bueno, bé, com cada any, especialment aquest any ha anat bé.
Molt bé, molt bé. També esteu preparant, suposo, amb aquesta nova campanya nadalenca, els vostres lots, els vostres cistelles.
Sí, sí, com cada any pues, podem preparar lots personalitzats a gust del client, podem confeccionar el seu gust, tenim unes cistelles ja preparades que puguin agafar, triar i marxar. Vull dir, però tot i així podem personalitzar el moment el que vulguin.
És clar que sí. Lluís, encara tenim la galeta farcida de torró a la pedra?
Sí.
Sí?
Sí, sí, i tant. Sí, sí, és molt bona aquesta. És un clàssic, aquesta.
I els carquinyolis de Agramunt tampoc no hi poden faltar.
No, no. I a més, és un producte que ens acompanya durant l'any, ens ajuda a tindre feina i també pues, va venent molt. Surt també de desestacionalitzat del que és el torró típic de Nadal, fent diverses propostes així com la xocolata a la pedra, el carquinyoli, les agrànies, els caramelitzats, i alguns panets amb pinyó, i anem fent algunes varietats així, que també, a part de que anem fent també els torrons típics.
Licor de torró?
Licor de torró, sí, el tenim així per tot l'any, que també es pot fer servir per tirar un reget amb algun postre tipus gelat, o algun gelat de crocant, o el que sigui, s'hi pot tirar un reget a sobre com a postre.
Bé, doncs, un cop hem mencionat uns quants productes de torrons roig, jo no sabria pas en quin quedar-me, Lluís.
Es pot anar provant cada any una varietat, o el que sigui, o diverses.
Tastar-ho una mica tot.
Sí, clar que sí.
Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Hostel, recomano que si encara no heu tastat Torrons Roig, doncs us acosteu a la carretera local 303, quilòmetre 1900 d'Agramunt. Sempre els podeu trucar i sabeu també la seva web de www.torronsroig.com o al 973 39 00 36. Lluís, moltíssimes gràcies i una abraçada i bons torrons.
Gràcies, igualment. A reveure.
La família Roig, arrelada a la vila d'Agramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels Torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró d'Agramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 00 36 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres. Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I tot seguit us recomanem el llibre Metàfores de la no dualitat, Señales para ver lo que somos, d'Enrique Martínez Lozano. Enrique Martínez Lozano és psicoterapeuta, sociòleg i teòleg, també conferenciant i autor de diferents llibres. El seu treball és assumir i desenvolupar la teoria transpersonal i el model no dual de cognició i que tot seguit ens explicarà. Amb nosaltres, el senyor Enrique Martínez Lozano. Bienvenido al programa.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Es un placer tenerlo con nosotros.
Para mí también.
A ver, ante todo hemos dicho el título del libro, Metáforas de la no dualidad. Pero sería importante que nos explicase qué es la no dualidad.
Sí, la no dualidad es la constatación de que más allá de las diferencias, todo está como secreta o profundamente abrazado en una unidad mayor. Entonces, una metáfora, hablando de metáforas de la no dualidad, sería la metáfora del abrazo. Y quizá una definición más exacta sería la de la unidad en la diferencia. Hay diferencias, pero no separación. Y fíjate que esto que han dicho siempre las tradiciones sapienciales de Oriente, de Occidente, ahora lo reconoce incluso la propia física cuántica, ¿no? Todo es una gran interrelación, todos somos una unidad y el fondo de lo existente solo puede ser uno, así que todos compartimos ese mismo fondo. A eso apunta la no dualidad o no dos. No todo es uno porque hay diferencias, pero tampoco es dos porque el fondo es compartido. Eso significa algo difícil de entender para la mente, no dos, no dualidad.
Muchas de sus publicaciones giran en torno precisamente a la no dualidad. ¿Por qué ese interés?
Pues sí, a mí desde siempre, desde jovencito, me acompañó el anhelo profundo y una gran determinación por conocer quién era, por comprender qué somos, por comprender qué es lo realmente real. Y ahí me embarqué en todo mi estudio, toda mi existencia. Y luego fue creciendo el gusto por compartir lo que iba viendo con los demás, ¿no? Pues bien, en todo ese proceso marcó el año 2005, marcó un hito, un antes y un después, porque ahí viví lo que, bueno, a falta de una expresión mejor, llamo el encuentro con la no dualidad. Y entonces descubrí que la no dualidad era la clave de lectura adecuada para comprender y para explicar lo real. esa clave que nos permite ver, cuando se te descorre como ese velo de la mente tan separadora, nos permite ver que todo es no separado. Así que para mí constituyó una clave decisiva, y eso explica que a partir de ahí toda mi lectura de la realidad gira en torno a ella, ¿no?
Metáforas de la no dualidad, su último libro, ¿qué novedades nos aporta referente a los anteriores?
Pues yo diría que fundamentalmente la primera novedad es el uso o el recurso a la metáfora como vehículo de comunicación. Sabes que metáforas son dos términos griegos que significa meta, más allá, y ferein, llevar o trasladar. La metáfora es como un transporte que nos lleva más allá de lo que vemos en la apariencia. Entonces la metáfora constituye un vehículo precioso, incluso yo diría imprescindible, para poder referirnos a cualquier realidad que trasciende los sentidos físicos y que trasciende la propia mente. La metáfora tiene una capacidad evocadora, apunta a algo y por lo menos detiene la mente y plantea un interrogante, un cuestionamiento. ¿Y si las cosas no fueran solo como nuestra mente las ve? ¿Y si hubiera ese otro sentido al que la metáfora apunta o que la metáfora evoca? Así que el recurso a la metáfora como vehículo me parece también muy, muy adecuado para tratar todo este tipo de cuestiones.
Señor Enrique Martínez, ¿por qué cada vez hay más personas que buscan actividades pues para superar sus traumas o reducir su estrés?
Pues yo creo que bueno, habría varios factores, ¿no? Varias causas. Una es que el ser humano no soporta mucho tiempo el vacío, el sinsentido, y antes o después, con acierto o sin él, pero se tiene que poner en búsqueda de plenitud, de sentido. Ese sería un factor importante. Otro es que estamos en la sociedad de la prisa, en la sociedad del estrés, de la ansiedad, y entonces el propio organismo psíquico, yo creo, de la persona tiene que buscar apoyos, sostenes. Y finalmente, y en último término, creo que la razón última es que en el fondo el ser humano está constituido por un anhelo profundo que se puede compensar quizás o acallar durante un tiempo, pero no muy largo. Ese anhelo sigue empujando y al final es un anhelo que nos llama a casa. Lo que llamamos nuestra identidad, lo que es uno con la realidad, ese fondo común, metafóricamente se puede decir, esa es nuestra casa. Y el anhelo que experimentamos, a veces en forma de malestar, en forma incluso de crisis, no es nada más que la voz de la casa que nos está diciendo, ven a lo que eres, vuelve a lo que eres, ¿no? Y yo creo que afortunadamente ese anhelo nos acompañará siempre porque es la voz de nuestra verdadera identidad.
¿Qué tipo de metáforas nos explica en el libro Metáforas de la no dualidad?
Bueno, son 70 metáforas.
Bueno, son unas cuantas.
Como te decía, y 70 porque había que poner un número y cerrar, ¿no? Metáfora puede ser todo lo que vemos, puede ser casi metáfora, porque es partir de una imagen visible que te entra por los sentidos y a partir de ahí plantearte qué te evoca. Entonces decía que la metáfora es un vehículo adecuado para hablar de lo que trasciende la mente. Al mismo tiempo tiene otra ventaja añadida, y es que como tiene forma para entendernos como de cuento, es accesible a cualquier lector. Así que pueden leer las personas que están como muy avanzadas en esta comprensión no dual, o personas para quienes es la primera vez que escuchan hablar de ello. Son también material que pueden trabajarse en grupos de jóvenes, de hecho en algunas de las hemos trabajado, y abordan todo tipo de cuestiones, desde la pregunta esencial, ¿quién soy yo? Todas las metáforas, en cierto modo, quieren responder a esa pregunta, hasta pues todo lo de nuestra vida cotidiana, nuestros miedos, nuestras certezas, cómo funciona la mente, qué trampas puede tener, cómo liberarnos del sufrimiento, de dónde viene nuestra ignorancia, cómo podemos confiar, qué es eso que llamamos bien y mal, más allá de las etiquetas que le ponemos, cómo entender nuestra propia transformación, en fin, todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no?
A los lectores, a los oyentes que nos están escuchando, ¿qué les diría al tener su libro en sus manos?
Pues, precisamente que lo usen como lo que es la metáfora, como un transporte, ¿no? que lo disfruten todo lo que pueda, porque al final las metáforas, como los cuentos, como los relatos así, nos invitan a disfrutarlo, y que utilizarlo como transporte significa estar como con un pequeño guiño o con un punto de atención diciendo, esto en mí, ¿qué eco provoca? ¿Qué eco suscita? ¿No? O hacia dónde apunta. Porque yo creo que lo importante cuando leemos algo, igual que cuando escuchamos algo, no es lo que la persona escribe o lee, sino las resonancias o los ecos internos que la lectura produce en nosotros. Ese eco, esa resonancia interna, ya no es obra del autor para nada, es obra de la propia persona y es, yo creo que es expresión de la voz interior, esa expresión de nuestro maestro interior, que habla muchas veces en forma de intuiciones, pero también muchas veces en forma de resonancias. Tú resuenas con algo y dices, uy, esa resonancia expresa algo interno tuyo, ¿no? Pues sí, utilizarla así como transportes y atentos, atentas al eco que puedan suscitar.
Y ya para acabar, señor Enrique Martínez, ¿su próximo trabajo?
Pues ahí voy con algunos de ellos. Todo lo que escribo, como decía antes, trata de responder a la misma cuestión, ¿quién soy yo? En todas las dimensiones de eso, de lo que es lo humano. Entonces, todo lo que escribo tiene el color de lo psicológico y de lo espiritual, y ambas cosas de manera convergente, porque creo que necesitamos del recurso a la psicología y del recurso a la espiritualidad más genuina, libre de creencias, para poder comprendernos y poder favorecer nuestro crecimiento personal.
¿Tiene título? ¿Tiene título ya?
Pues sí, hay uno que está gestándose, que es el paso de la culpa a la confianza. Me parece que la culpa es también un factor que pues muy insidioso, muy arraigado, que hace mucho daño y que nos impide vivir justamente con confianza. Entonces, ¿cómo vivir ese paso? ¿Cómo liberarnos de la culpa, más o menos inconsciente, para poder vivir desde la confianza y desde el amor, en definitiva, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Recordamos Metáforas de la no dualidad de Enrique Martínez Lozano, de la editorial de Cle de Brauman. Son 288 páginas a un preu de venda al públic de 15 euros. Señor Enrique Martínez Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros y le esperamos próximamente.
Pues muchas gracias. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y muy buenas noches.
Buenas noches.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nusàs.
Vins i caves.
Mm. I nosaltres seguim a De Matinada, com sempre. Ara, quan surt d'aquest separador, vins i caves, vol dir que ens acompanyarà el celler de Sant Gervasi i també el celler del Cava. El celler de Sant Gervasi es troba ubicat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, i abans de donar la benvinguda al senyor Illa, recordem que el celler de Sant Gervasi, el programa De Matinada i Càritas Catalunya, anem tots agafadets de la mà, perquè totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Celler de Sant Gervasi, una part del cost es destina a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Ara sí, amb nosaltres el senyor Joaquim Illa. Molt bona matinada, senyor Illa.
Molt benvinguts a tothom qui ens escolta. Hola, Jordi, què tal, com estàs?
Bé, doncs després d'aquesta efusiva salutació, doncs nosaltres seguim el programa del senyor Illa amb una curiositat. Aquesta secció sempre tenim curiositats, com són les etiquetes de vellut o de terciopelo, que tenen un sentit únic. Bé, senyor Illa, a veure, o millor dit, què tindran aquestes etiquetes de vellut? Quina és la seva curiositat?
I tant. ATCA, Adhesivos Coromines, que són les que ho han incorporat a la seva àmplia oferta de possibilitats amb impressió d'etiquetes adhesives de terciopelo per donar un toc d'exclusivitat a un determinat producte i per fer-ho resultar als demés. Ells són, els Adhesivos Coromines, són conscients de que l'etiqueta és una de les primeres impressions que rep el consumidor. Adhesivos Coromines innova per comunicar el valor de les marques en forma adequada.
Amb aquestes noves etiquetes on tindrem doncs, un efecte visual i tàctic totalment diferent, oi que sí, senyor Illa?
Doncs sí. Tot i que jo no tinc cap, encara. No m'ha arribat a les mans, però sí m'ha arribat la notícia. Fan colors blancs, negre, granatós, qualsevol tipus d'impressió. Ah, i molt important, l'adhesiu és permanent, per lo que l'etiqueta pot servir per una cubitera i permet de l'estamping o fer la serigrafia tot un munt de possibilitats. Sí.
Vaja, vostè ja ens ha dit que encara no té aquestes etiquetes, però seria més o menys, sap quan un podria gaudir d'aquestes etiquetes?
No les tinc. Fins que no arribin alguns productes amb etiqueta de vellut encara no tenim possibilitats d'oferir als nostres clients i amics. Res que s'hi sembli. Què farem? Hem d'esperar, però ja ha quedat dit que les etiquetes de vellut són un fet. Només falta que l'atrevit de torn s'impliqui.
Doncs a veure qui s'implica abans. Doncs aquesta ha estat la curiositat d'aquesta nit en el programa De Matinada, a la nostra secció de vins i caves. Aquestes etiquetes de vellut. Senyor Illa, recordem, com sempre, la solidaritat del programa De Matinada i el celler de Sant Gervasi, perquè totes aquestes ampolles de cava que adquiriu de la marca Sant Gervasi va destinada una part del cost a Càritas Catalunya per la pobresa infantil.
Sí, senyora.
Recordem també doncs, que el celler de Sant Gervasi es troba ubicat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, que és una botiga encantadora que us recomano que aneu a veure-la i que compreu algun vinet, aquest cava...
No, comprin, que ens la mirin, que ens la mirin. És com una noia d'aquesta que tu tens, diguéssim, casadera, saps què vull dir?
Una pubilla,
això mateix.
Molt bé. I recordem que el celler del Cava es troba a Terrassa, en el carrer Galileu 238, i que trobareu de tot.
Exacte.
Doncs, senyor Illa, molt bona matinada.
Tot que hi hagi. Vale. Pues bona matinada a tothom qui ens vulgui escoltar. I, Jordi, fins ben aviat. Adéu-siau. Gràcies.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. I De Matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Ja han passat 15 dies i de nou tenim la companyia de Pilar Mocé, la nostra podòloga. Benvinguda, Pilar.
Molt bé, moltes gràcies. M'encanta venir, eh? Ja ho dic sempre, que m'agrada molt Radio Estel i l'estimo molt, a Radio Estel.
Quina il·lusió, ara ens fas pujar els colors,
Hombre,
eh?
Hombre, claro, s'ha de fer... S'ha de dir les coses com són, no? És una emissora molt, molt amable, molt maca, i l'Ester.
Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Avui, Pilar, farem així uns petits consells generals.
Sí.
I després el que tenim pendent, que ja ho avançarem.
Molt bé.
Quins serien aquests consells generals per tothom?
Bueno, mira, ara és l'època en què ja hem de començar a posar sabates, perquè moltes persones a l'estiu, la veritat és que han anat molt descalços, mal calçats, bueno, de tot, no? Però és que ara, per lo que jo veig als aparadors, sobretot les dones, no aniran més ben calçades.
Què vol dir això?
A veure, vull dir que les plataformes que es porten, aquelles coses de soles tan enormes, que la gent no sap caminar, que camina com ho puede, que si haguessin d'agafar l'autobús se les haurien de treure, tot això no és anar còmodo. A veure, pensem amb el cap, ¿vale? Som persones racionals, de més o menys intel·ligència, però això no té res a veure amb la intel·ligència, no? Però hem de saber que les sabates per a la persona és un complement del vestimenta que és imprescindible. O sigui, no podem anar pel carrer descalços, per desgràcia, home, seria bo, però només podem anar pels llocs que sabem que són nets. I és una de les coses, és anar descalç per casa, estones, és molt, molt sa. A més, descarrega l'energia estàtica del cos, amb la qual la gent que a vegades estem més nerviosos del compte, caminar descalços també ens va molt bé perquè ens relaxa, val? Però per anar pel carrer és imprescindible. És una de les coses que encara que no ens posem les ulleres podríem veure, però sense les sabates és molt difícil, no? Aleshores, hem de saber doncs, que les sabates ens han de donar protecció, sí, vale? Seguretat. Si parlem de sabates insegures, aquí ja falla. Podem caure, podem tindre una torçada de peu i baixar 10 centímetres amb una torçada de peu és un esguins segur, val? Ens han de donar comoditat, perquè, hombre, ja que hem d'anar pel món, doncs anar que no patim. Si unes sabates ens fan mal, és millor que no ens les posem, perquè acabarem amb mal gènit, a part d'acabar amb mal de peus, no? I ens ha de donar estabilitat. Per tant, aquests quatre requisits són imprescindibles per anar calçats, no? Protecció, seguretat, comoditat i estabilitat. Pensem que la persona que anem erguidos, de pie, l'home, no? L'home, necessita, per anar amb un equilibri d'estàtica i no caure, de la propiocepció. La propiocepció és una sensibilitat que es té als peus, com també es té als ulls. La gent que veu malament va de tort. Les persones que tenen problemes dentals també tenen problemes de desequilibris que a vegades van de tort. Dona molts trastorns la propiocepció si no és correcta, ¿vale? Però, clar, la propiocepció dels peus és imprescindible perquè si sabem el terra que trepitgem i ens dona seguretat o no seguretat. Per tant, aquestes persones... ja et dic, la majoria, noies, que van amb aquestes sabates tan enormes, no tenen cap sensibilitat. Les cèl·lules que han de captar la sensibilitat del terra és que impossible de notar-ho, noten el suro o el plàstic que tenen a sota. I això és un perill, perquè, ja et dic, en un moment donat, aquesta inestabilitat les pot fer caure o poden fer trastorns. Aleshores, també has de dir que el tacó, cada centímetre que es puja el tacó de darrere, diguéssim, transporta el pes del cos un 10% cap a davant. Per tant, la persona que va pujant l'alçada de tacó va, per no caure, com que l'inclinaria cap a davant, per no caure, ha de fer un esforç horrible en columna per mantenir-se erecta, per estar recta i per no caure. Això a la llarga són lumbalgies, són mals d'esquena forts, són inclús deformitats, tant de columna com dels bessons de la musculatura de la cama. O sigui, sabata plana està bé, sabata fins, la senyora sobretot, fins a 4 centímetres també està bé, perquè ajuda a caminar una mica més airosa que plana del tot, sobretot les senyores quan ens fem una mica més grans és millor portar una miqueta de tacó perquè així despega del terra més fàcil el peu que anar en plana del tot, ¿vale? Però el resto de les persones poden anar tranquil·lament amb sabata més baixeta de tacó, no? No podem, no tenim per què anar sempre en tacons, no? I pensem que el calçat inadequat ens pot provocar moltes patologies, molt mal de peus, molt mal de cap. O sigui, en realitat, si hem de pensar, per culpa dels peus, hem de pensar massa, acabarem amb mal de cap, perquè acabem, ja et dic, i mal humor, que això també és molt important. Perquè quan algú et diu, què et passa, és que em fan mal els peus, també és molt freqüent això, eh? O sigui que les sabates de tacó, les senyores i les noies, guardar-ho per ocasions, i pensem que trepitgem més de 10 milions de vegades a la vida quan caminem. Per tant, fem molts quilòmetres caminant. Hem de cuidar els peus.
Cuidar els peus, mirar aquest taló que no sigui gaire alt, sí, que siguin còmodes.
I a ser possible que no siguin sabates de plàstic per caminar. Sabates de plàstic per la platja, però no per utilitzar habitualment.
Evidentment. Bé, doncs, un cop hem sigut així molt seriosos, perquè avui la Pilar s'ha posat molt sèria amb aquests consells...
No, és que vull que les persones ho tinguin molt en compte, això, eh?
És que tens raó. Però canviem de ritme, sí? Canviem a coses més agradables, molt
més
boniques.
Distretes.
Sí, perquè fa 15 dies, Pilar, sí, ens vas prometre que ens parlaries de la teva col·lecció, sí, que en tens en el teu centre.
Sí.
De quantes sabates disposes a dintre, a tot el teu centre?
Sí.
Quantes hi ha?
Doncs mira, passo de les 4.000.
Què dius?
4.000 diferents, no repetides. De totes les mides. La sabata més petita poder fa un centímetre de gran, o un centímetre i mig, i de les més grans doncs, faran mig metro. Vull dir, la qualitat de la sabata no m'importa. Si és de plata, o si és de pedra, o si és de cartró, és igual. Tinc sabatetes inclús de mitja, fetes a mitja, que me les han regalat clientes que fan manualitats i fan sabates, les fan amb ganxet, les almidonen, tal, i te la donen. Bueno, tot això a mi, les sabates que em regalen em fa molta il·lusió. Ja dic, no miro mai la qualitat, si ha costat molts diners o no. Jo sempre miro que el tema de tindre una sabateta nova em fa molta il·lusió, molta. Aquí a Barcelona jo havia comprat moltes quan vaig començar la col·lecció, perquè, clar, d'això parlem de 40 anys enrere, i és una col·lecció de molts anys. I aleshores, quan comences una col·lecció, t'engresques, no? I vas mirant aparadors contínuament. Però ha arribat un moment que ja no. Ja no. Primer, perquè tampoc veig tantes ja aquí a Barcelona, de veritat, i totes les veig iguales perquè ja són repetides. Però quan viatjo, per exemple, sí que en lloc de buscar, no sé, un platet o una tasseta o qualsevol, busco sabates.
Alguna sabateta?
Claro, sempre.
Aquest estiu te n'han regalat?
Me n'han regalat, sí. Tinc una amiga que quan va pel món m'envia la foto de la sabata que ella està veient en aquell moment. I tinc una concretament de tipus espardenya catalana, feta a mà, de ceràmica pedra, vull dir, basta, no fineta, no? Però que té com 20 centímetres de llargada, feta a mà, amb una flor pintada, vull dir, una il·lusió. A mi m'encanta que me'n regalin, per això dic. I aleshores jo, que encara no he viatjat gaire aquest estiu, pues la veritat és que no n'he trobat masses, no? Perquè no m'hi he llogat. Però sí, aquesta mica concretament, sempre que veu una sabata, me la fotografia per si la vull, que me la compra, no? Vull dir que, bueno, mira, la gent que volta sap
Els teus gustos.
Els meus gustos, no? Llavors, clar, la tinc en vitrines, tu ja les has vist, més que res perquè també no s'embrutin, no? Perquè, clar...
Fa menys pols.
Menys pols, eh? I a més, doncs, clar, n'hi han de tan petites i de més que no vull que es perdin, la veritat. Les que són molt grosses, doncs, estan per fora, perquè és lògic, però les vitrines ja em falta lloc. M'han regalat dos vitrines noves que me les han regalat una amiga perquè ja no les necessitava ella i li has de buscar una paret que les pugui penjar, perquè, clar, també em falten parets, no?
També cal recordar que un dia que em vaig apropar-me fins al centre de Maria Pilar Mocé, em vaig trobar que t'acabava d'arribar una sabata de xocolata.
Ah, sí, de la casa... Bueno, de la pastisseria molt bona de Barcelona. No diré la pastisseria, però bueno, sí, me la van regalar uns senyors clients de molts anys i la veritat és que la vaig conservar molt temps. Però passa que la xocolata, com que no pot estar en nevera tampoc, i a la vista tampoc no era plan de tenir-la gaire, al final es va fent com blanca, no? I més lletja i ens la vam menjar. Ho sento, perquè te l'has d'acabar menjant, no?
La sabata més curiosa?
Ai, no sé, la més curiosa, doncs tinc una autèntica de les japoneses, d'aquelles de quan els hi lligaven els peus a les noies, que ens enrere, no sé, espero que ara no ho facin. Les noies japoneses, si us hi fixeu, si la gent amb les pel·lícules antigues, caminen fent saltironets, no?
Tit-tit,
com si fossin de puntetes. Però per què? Pues perquè tenen els ossos apilotonats a dintre del peu, o sigui, no tenen els ossos formats perquè no els han deixat que es formin. I tenen uns peuets pues, que potser fan 10 centímetres o 12, quan haurien de fer 25. Clar, això és perquè de petites, quan neixen, se'ls lligaven els peus de forma que no poguessin créixer. Pues, clar, els ossos, hi ha 28 ossos. Com els poses 28 ossos a dintre d'una sabateta i no han de créixer? Per tant, han d'anar lligats a la força amb venes, ben embenats i de més. Bueno, pues tinc una d'aquestes sabatetes autèntica que me la va regalar una clienta. I la veritat és que em fa il·lusió tenir-la perquè aquesta és superoriginal. És de les que havia utilitzat algú a la Xina, no? Vull dir que usades, només tinc aquesta, no? Però
la sabateta més petita?
Més petita són un parell que tinc d'hort, que me les van regalar, que es podrien penjar, portar penjadetes, però bueno, jo també les tinc a la col·lecció, no? I una és tipus Merceditas i l'altra és tipus Mocassí. Tinc diverses de Swarovski, que Swarovski també va fer unes quanta gamma de sabatetes. Tinc una col·lecció que és porcelana anglesa, que aquesta normalment te la serveixen als dos peus, o sigui, dret i esquerra. El que passa que jo només col·loco un, perquè em faltaria massa lloc, no?, si posés la parella. I la porcelana anglesa és molt mona perquè sembla que estàs mirant cuiro i és porcelana. Són maques. A veure, ja et dic que jo... altra cosa que també vaig fer, que això és un pecat, és anar a comprar les sabates als antiquaris. Saps? Els antiquaris que es posen a la plaça de la catedral, doncs a mi m'avisaven. Mira, Pilar, tinc una sabateta moníssima. Si la vols passar... Però hi ha un perill. Clar, l'antiquari és car. Pagues el gust i les ganes, no? I al final he deixat de comprar per antiquari. Si un dia tinc ganes, passejo i veig una que verdaderament és que no la tinc, o molt diferent de les que tinc, la compro.
Recordes totes les sabates que tens?
Les tinc molt memoritzades, tot i que no les tinc classificades del tot, perquè quan les netejo... Doncs començo posant, per exemple, totes les de senyora, totes les de tacó, totes les de nens per separat, no? Fent grupets. Però la veritat és que buidar vitrines de 4.000 i pico i recol·locar-les i netejar-les...
Necessites tot l'estiu.
Això mateix. Són 3 dies de feina. I com que no tinc 3 dies de feina, doncs mira, de moment aquest estiu no les he pogut netejar, no?
Quina és la sabateta que et faria molta, molta il·lusió tenir i que encara no en tens?
Ai, no ho sé. A mi qualsevol ja et dic que m'agrada, però és que és molt difícil. Pues alguna, jo què sé, no tinc ni idea, no tinc ni idea. L'última que em van regalar és aquesta que et dic, feta a mà de tipus catalana, però i després em van regalar unes que són, és com si fos una papelera per aigüero, dos botes de goma, però que no és goma, que és ceràmica blanca, i estan una al costat de l'altra, com si fos una parella de... Però aquesta té com 1 centímetre d'alçada. A veure, totes, qualsevol, A mi, si alguna clienta em vol regalar sabates, em fa molt feliç. De veritat,
Jo ho sento. Aquests dies que he estat fora no n'he trobat cap,
Tu també
no
n'he trobat cap. Tu també me n'has regalat algunes. Totes m'agraden, de veritat. És que no, ja dic, no miro si és de... A vegades de paper matxé. És que jo, una vegada, en una galeria d'art, vaig comprar unes ballarines que s'aguanten així dretes i era paper matxer. Bueno, per sobre portava uns vernissos i de més perquè tinguin forma, perquè, clar, si no, quedarien xafats. I aquestes les vaig portar a la mà viatjant, que era, viatjava amb avió, ben embolicades i només allò a la mà perquè no es poguessin trencar. A veure, jo per una sabata també lluito, no? Si la puc aconseguir. I alguna vegada les he comprat a plaços, que això també s'ha de dir. Perquè, per el que dic, clar, a vegades m'agrada molt i no la puc pagar de cop, doncs perquè és un hobby, no és una necessitat, no? Jo em puc gastar en una necessitat, és un dir, no sé, 100 euros, però no amb una sabata de col·lecció. Aleshores, jo també tinc un tope en què dic, bueno, més d'això no gasto, perquè és una inversió, no? I aleshores, clar, els hobbies jo no els veig com... Si sobres diners, sí, però és que no me'n sobren encara. O sigui que has d'anar tirant una miqueta, mirant de lo que m'agrada més o no. Però a plaços he comprat diverses vegades.
Doncs aquesta és la passió de la nostra podòloga Maria Pilar Mocer, que després de tots aquests anys que sempre ens està fent companyia i donant-nos consells, mai n'havíem parlat. Aquesta faceta no la coneixíem d'ella. Què han de fer totes aquestes persones, doncs, que ens estan escoltant, que a part de cuidar-se dels seus peus, també volen veure sí. aquest hobby de Pilar Mocer? On ens hem d'anar?
Bueno, pues és la gran en via de les Corts Catalanes, 561, tercer segon escala esquerra, entre el carrer Montaner i Casanovas. A veure si hi ha el telèfon que els hi donaré, per si alguna persona vol venir, que no em vingui just a l'hora, pues, que tinc més feina, no? 93 454 89 30.
I recordem també que aquí no hi és ja la col·lecció de sabates, no. Però que tenim un altre centre a Vallirana. Sí. On es troba?
A Vallirana és el passatge Bon Retir número 2, local 5, i el telèfon per sol·licitar hora és 93 683 5821.
Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i explicar-nos la teva passió, que
la
són...
La meva aventura.
Les sabates.
Gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocer i Olga Manyer de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocer i Olga Manyer està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus. El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel. Cinema.
I ja som a l'última secció d'aquesta nit i fem abans de tot la pregunta de cinema. Entre totes les respostes sortegem un obsequi nou vell. La pregunta d'aquesta nit és la següent. Elsa, el personatge fictici que apareix en la pel·lícula Frozen, creat pel director Chris Bach, està lleugerament inspirat en el personatge principal d'un conte danès. Quin és aquest conte i el seu escriptor? Doncs ens truqueu al 902-020-412 de matinada@radiostel.cat o també per Facebook o Twitter i guanyareu un obsequi nou vell. I la pregunta de fa la setmana passada, que preguntaven per què mengen crispetes al cinema? Doncs és un costum que va ser estrenat als Estats Units entre el 1929 i el 1933 en l'època de la Gran Depressió, que va portar 13 milions de nord-americans a l'atur. La persona guanyadora és el senyor Josep Roca. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè perquè pugui recollir aquest obsequi aquí, a recepció de Ràdio Estel. Ara sí, hem escollit un parell de pel·lícules estrenades per aquest cap de setmana, que són les següents. Començarem per El primer hombre, després de l'èxit de taquilla de La ciutat de les estrelles, el La La Land. guanyadora de 6 estatuetes, l'oscaritzat director Damien Chazelle i l'actor Ryan Gosling tornen a col·laborar amb First Man, el primer home, la nova producció d'Universal Pictures que explica la fascinant història de la missió de la NASA que va portar el primer home a la Lluna, centrada en Neil Armstrong i el període comprès entre els anys 1961 i 1969. És un relat visceral en primera persona basat en la novel·la de James R. Hansen, que explora el sacrifici i el preu que va representar, tant per Armstrong com pel país, una de les missions més perilloses de la història. I també s'ha estrenat aquest cap de setmana La casa del reloj en la paret, de Jack Black i Kate Blanchett, protagonitzen aquesta història de màgia i aventures per tota la família, produïda per Steven Spielberg i dirigida per Eli Roth.
No oyes el tic-tac.
Hola, eres Luis, supongo.
Ya verás. Las cosas son diferentes por aquí.
Esta casa es muy, muy antigua.
Hay un reloj en la pared.
¿Oyes el tic-tac?
No sabemos lo que hace, solo que es algo horrible.
¿Qué? ¿Le has contado todo a Luis?
Bueno, no todo. Echa un vistazo. Aquí estás a salvo.
¿A salvo, dices?
Si tiene el estómago lleno.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
In the heat of the night.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica, en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs, bona matinada i feliços somnis. In the heat.